Cugat Mèdia. Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Molt bon dia. S'ha descobert un nou tipus de mosca que no s'havia detectat encara a cap altre punt del planeta dins del Parc Natural de Collserola, concretament a les Planes, i n'ha adoptat el nom, Dicranomia collserolae. Es tracta d'una nova espècie del subgènere de Glochina, provinent de la família de les Limonidae, o també conegudes com mosques grua. Pertany a una família de mosques que feia 40 anys que no es publicava una espècie nova a la península, i aquí radica la importància del descobriment, explica el seu descobridor, l'entomòleg Jorge Mederos. A partir d'ara, la feina de Mederos i el seu equip serà estudiar aquesta nova mosca, perquè ara mateix és un misteri. Ho explica a Cugat Mèdia.
Pertany a una família de mosques que feia uns 40 anys que no se publicava ninguna nova d'aquest subgènere. I d'aquí radica la importància del descobriment. És un subgènere que té poques espècies descrites de tot el món.
Aquesta troballa, publicada al portal científic ResearchGate, s'ha fet en el marc del projecte Biodiversitat Insecta Collserola, a la qual donen suport el Consorci del Parc Natural de Collserola, la Fundació del Zoo de Barcelona i el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Mederos, investigador d'artròpodes del museu, va començar aquest projecte el 2009 i des de llavors havien fet altres troballes d'espècies d'insectes que existien en altres punts del planeta i els havien detectat per primer cop a la península Ibèrica, però no va ser fins fa un any i mig que no van trobar aquesta espècie nova per la ciència mundial, una troballa, com diuen, excepcional. Jorge Mederos posa molt valor a Collserola, aquesta troballa. Diu que és un parc natural que, encara que estigui al costat d'una gran ciutat com Barcelona, funciona com una reserva natural molt especial i, en aquest sentit, funciona com a refugi. Preguntat sobre amb quina freqüència es fa un descobriment com el seu, aquest científic d'origen cubà respon que cada vegada menys especialistes entomòlegs al món troben troballes com aquesta.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
I abordem altres temes d'interès en el nostre espai informatiu, a l'Informatiu Matí, perquè ara mirem el món de la cultura. L'Ajuntament ha anunciat aquest dimecres que Sant Cugat presentarà candidatura perquè el claustre sigui declarat Patrimoni Cultural Universal de la UNESCO, una iniciativa dels Amics de la UNESCO Sant Cugat, a la qual el consistori dona suport per preservar aquest conjunt monumental de valor excepcional. Fa gairebé 20 anys, la ciutat ja va fer un intent d'obtenir aquesta distinció en una candidatura conjunta amb el claustre de Girona, que no va prosperar. Ara, els Amics de la UNESCO rescaten la iniciativa centrada en el claustre de Sant Cugat i no descarten sumar-hi en el futur de nou el claustre de Gironí. Això ha explicat a Cugat Mèdia el president de l'entitat, Salvador Massip, que ha qualificat com a signatura pendent la recuperació d'aquesta proposta.
Les juntes anteriors a nosaltres ja estàvem interessats en això, no? I volíem promoure-ho, i ho vam promoure en el seu moment, i per això ja estan fets tots els estudis, tècnics, de tot. I només era qüestió de que l'Ajuntament posés fil a l'agulla i volgués afegir-se i fer-ho. Ja està, res més.
La idea va cobrar força de nou, com escoltàvem, ara fa 5 anys, moment des del qual el col·lectiu ha tingut temps per fer els estudis per garantir que el claustre de Sant Cugat reuneix els requisits per optar a la declaració de Patrimoni Cultural Universal. Ara la proposta comença a caminar amb la presentació de la iniciativa a l'Ajuntament, que, segons Masip, ha de fer-se seu el projecte per després demanar el vistiplau de la Generalitat. Superada la fase, la candidatura arriba a la seu central de la UNESCO a Madrid, que la posarà en consideració juntament amb les altres propostes que arriben del conjunt de l'estat espanyol, segons l'entitat. Aquesta aventura pot allargar-se un parell d'anys, diu Massip, que ha posat en valor el que suposarà a nivell de promoció de la ciutat que el claustre rebi el distintiu de la UNESCO. El també exregidor de CiU ha lamentat que el govern tripartit assegura no hi apostés en el seu moment.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I un parell de punts per parlar de l'administració pública del servei al ciutadà. D'una banda, tenim la Junta de Veïns de Vall d'Oreix, que sol·licitarà a l'Ajuntament, que és qui té la competència, la participació de l'EMD en la gestió de la recollida de residus. Així, l'entitat avui demanarà formar part de la mesa de contractació, de la licitació de la nova concessió de recollida d'escombraries i participar en la definició de la pròxima taxa de residus. En el capítol de mocions també inclou una del PP per aplicar millores a les instal·lacions de l'Escola de Música de Vall d'Oreix i una moció de Vox que, com a Sant Cugat, vol minimitzar l'impacte en higiene de les caques d'animals de companyia al carrer. La sessió plenària comença avui a les 6 de la tarda i es pot seguir en directe al canal YouTube de l'EMD. Una hora abans tindrà lloc l'audiència pública. I de Vall d'Oreix anem a l'Ajuntament perquè l'alcalde Josep Maria Vallès porta les atencions directes a la ciutadania, també als barris i a Vall d'Oreix. La iniciativa va néixer al setembre, quan l'alcalde va començar a atendre una vegada al mes, de manera personal, les peticions i preocupacions dels veïns des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. L'alcalde t'escolta, com l'ha batejat el mateix Vallès, ha atès en aquests 4 mesos més de 100 persones, concretament 118. A partir del març, la proposta s'estén a Volpelleres, Mirassol, La Floresta, Les Planes i Vall d'Oreix. Per Vallès, la bona resposta a la iniciativa l'ha dut a portar-la també a la resta de territoris, amb l'objectiu d'escoltar, recollir les aportacions dels ciutadans i prendre nota de les preocupacions. El calendari de visites s'iniciarà al març. Per demanar cita, cal omplir el formulari de l'alcalde d'escolta de cada barri a través del web o el telèfon d'atenció ciutadana 010.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Crònica política, un petit apunt per parlar de la CUP, que alerta que les polítiques d'habitatge del govern municipal suposen, diu, un retrocés respecte del mandat anterior. La formació assegura que s'ha produït una inversió de prioritats liderada per Junts, que ha aconseguit imposar la seva agenda política i no situa l'habitatge com una de les matèries cabdals del govern. En aquest sentit, els copaires lamenten la reducció de la previsió de pisos de protecció oficial que s'han de construir durant aquest mandat, que ha passat de 362 a 300. Estem veient, diu, tota una sèrie de coses que no hi ha una preocupació prou important en la problemàtica de l'habitatge. Aquestes han estat algunes de les declaracions del portaveu municipal de la CUP, Marcos Cimarro, en la presentació que han fet aquest mateix dimarts sobre aquest tema.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I parlem ara de la plataforma animalista de Sant Cugat, la PAS, que acusa l'Ajuntament d'usar el protocol dels Tres Tombs per blanquejar l'activitat i no per garantir una millora en el benestar dels animals que hi participen. En un comunicat, l'entitat assegura que ha documentat nombrosos incompliments durant la rua d'enguany, tant del protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs com de la Guia de la Generalitat. En aquest sentit, la PAS lamenta que el protocol no disposi d'un règim sancionador i que el mateix consistori reconegui que és de difícil el compliment a l'hora que treu pit de reunir-se amb les entitats animalistes. Això ho ha explicat en declaracions a Cugat Mèdia la membre de la PAS, Laura Martí, que assegura que l'Ajuntament fa servir aquests protocols només per dir que ha treballat amb l'entitat. L'escoltem tot seguit en declaracions, com dèiem, al mitjà públic.
L'Ajuntament, no?, presenta que s'ha reunit 2 vegades amb els col·lectius animalistes, i que s'ha fet aquesta comissió de treball i que s'han plantejat millores tot pel benestar dels animals. I en el fons creiem que és una mica que l'Ajuntament ho fa servir i perquè cregui la gent que té dret a dir que treballa amb les agents animalistes, no perquè hi hagi un interès real en fer canvis, perquè al final la nostra posició és molt clara i és que es poden fer mantenir tradicions però millorant-les, no?
No és de la mateixa opinió la secretària de l'entitat organitzadora de la Comissió dels Tres Tombs, Rosa Díaz, que considera que ells han fet bé la feina.
És el mateix de cada any. Más de lo mismo. Sempre han de dir-li alguna cosa. Vull dir, no van donar cap problema. No sé si algú de nosaltres sap qui són, però vull dir que tampoc no ens preocupa. Mentre no ens piqui, ja es fiqui pel mig com un any sí que ho van fer fa temps. I això, pues, bueno, mira, si van amb un cartell, pues, bueno, pues, que vagin amb un cartell. Tampoc no saps què vull dir, que no... Si no es fiquen amb ningú, anant al costat com anaven, pues, bueno, cap problema.
I acabem parlant d'esports, darrer cap de setmana de gener per als equips locals i on destaquem un partit de la part alta entre l'Handbol Sant Cugat i l'Handbol Sant Quirze, corresponent a la jornada 18 del grup D de la Primera Nacional. Els santcugatencs ocupen la quarta plaça amb 24 punts i un partit menys disputat davant dels santquirzencs, que són segons i amb un punt més que els vermell i negres. En el partit de la primera volta, el conjunt de Dani Ariño ja es va imposar a domicili. Podeu consultar l'agenda esportiva del cap de setmana ja a Cugat Mèdia. I amb aquesta informació ens acomiadem. Gràcies per la seva atenció. Tornem sempre a les hores en punt, al 91.5 de la FN i constantment a cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de primera hora. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
la tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de 10 del matí del dijous 25 de gener de 2024. Us saluda Marc Castro. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Sant Cugatenca. Totes les tertúlies, recordin, les poden escoltar per la ràdio a través del 91.5 de la FM i també per internet al web www.cugat.cat. Saludem sense perdre més temps als tertulians d'avui, Eva Tataret, professora i experta en cultura popular. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat. Molt bon dia, Robert.
Molt bon dia.
Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Bon dia.
Bon dia.
I Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Molt bon dia.
Bon dia.
Comencem amb el primer tema. L'Ajuntament va anunciar ahir mateix que Sant Cugat presentarà candidatura perquè el claustre del monestir sigui declarat Patrimoni Cultural Universal de l'UNESCO. És una iniciativa dels Amics de la UNESCO Sant Cugat, a la qual el consistori dona suport per preservar, diu, aquest conjunt monumental de valor excepcional. Fa gairebé 20 anys, de fet, la ciutat ja va fer un intent d'obtenir aquesta distinció en una candidatura conjunta amb el claustre de Girona, que no va prosperar. Ara, els Amics de la UNESCO rescaten la iniciativa centrada en el claustre només de Sant Cugat i no descarten després sumar-hi en el futur de nou al claustre gironí. Com ho veieu? I no sé si creieu que hi ha possibilitats i què significaria per Sant Cugat. Eva, vinga, va.
Bueno, és una... Entenc que és una iniciativa que es recupera, no? I home, jo crec que preservar el patrimoni sempre és un gran què, no? Que sigui patrimoni, no? Que la UNESCO reconegui també és un gran què per la ciutat, per assegurar-nos que no es farà malbé, no? I que hi haurà diners per que és el gran tema sempre, no? Per tot el que faci falta per restaurar i així. I bueno, tenim un conjunt arquitectònic que és com la joia de la corona, no, diria, i està bé. Jo crec que tot el que sigui, no, un reconeixement que comporti un poder-ho preservar i cuidar i poder-ho, no, que hi hagi gent que vindrà a veure, però com ja venen ara, vull dir que jo crec que tampoc no canviarà gaire cosa més, però, bueno, donar-li valor al conjunt arquitectònic del monestir, em sembla super. A mi m'agrada, a mi me sembla bé, eh?
Robert.
Bé, preservar una cosa que és important, interessant i que és de tothom, sempre és interessant. Però no li donaria més propaganda, vull dir, perquè és inqüestionable, no?, que si una cosa és interessant, important i de tothom, es té que conservar. Per tant, la segona derivada no l'acabo d'entendre. Més enllà de que, possiblement, si el patrimoni és patrimoni de la UNESCO, el seu recolzament de manteniment i, consegüentment, econòmic anirà molt més enllà inclús de l'estat espanyol. I, per tant, està més assegurada la seva pervivència, més enllà, podríem dir, del que el govern municipal o la Generalitat pot pretendre. Però no li donaria més importància, perquè jo sóc del barri de la Sagrada Família de Barcelona i la recordo amb un gran carinyo, la Sagrada Família. Forma part del meu paisatge. Des de casa amb meus avis es veia aquella església. I ara, sincerament, segueix impressionant-me entrar dintre, però em molesta, podríem dir, la quantitat brutal de turisme que això genera. Vull dir, m'està bé que el monestir de Sant Cugat ho sàpiga, que ho té que sapiguer-ho, però que no sigui, podríem dir, una cosa, encara ens comencen a vindre persones a veure ben bé no saben què, perquè... Val? Per tant, un sí rotund, com no pot ser d'altra manera, amb una cosa que és de tots, una fantàstic, perquè això segurament ho mantindrà més temps, però cautela.
Rogeli.
Jo penso que el que s'està fent amb el monestir de Sant Cugat, si aconseguíssim que fos considerada per la UNESCO, crec que també asseguraria una miqueta la seva conservació, que no està assegurada. I sense anar gaire lluny, més lluny, l'última restauració que es va començar fa un parell d'anys, potser, una cosa així, va ser polèmica i va costar moltíssim perquè, clar, el bisbat no se'n fa càrrec. Diu que no hi ha quartos però suficients per pagar-ho. L'Ajuntament només tampoc, i la Generalitat només tampoc. Llavors, aquí hi ha un problema econòmic per al manteniment del monument, que sí que el necessita. perquè es va deteriorant, perquè té molts segles, perquè es fa vell com les mateixes persones, no? Llavors, entrar dins aquest, ser considerat com a patrimoni de la humanitat,
UNESCO,
de la UNESCO, sí. Perdó, sí, seria un gran què. Jo ho veig sobretot ho veig per aquesta via, per la via del manteniment, de la conservació, i després tot l'altre ja anirà venint. A mi el tema del turisme no em preocupa gens, us ho he de dir. Jo crec que Sant Cugat, sí que venen turistes, sí que entran tant béns, veus a autobusos, autocars que venen a veure el monestir, i evidentment val la pena veure el convent de Sant Cugat. Una de les primeres coses que aconselles és visitar el monestir, que és patrimoni de tots els santcugatencs i tancuatenques també, i que ens els estimem, i ens l'estimem moltíssim, no? Però jo crec que Sant Cugat encara, i tot i que se n'ha parlat moltes vegades, no ha fet una aposta clara pel tema turístic, i la prova és de que per aquí no ho veig tant.
Es va arribar a fer un pla de turisme que no... Jo crec que no sé ni si es va aprovar, crec que sí, però no s'ha arribat a aplicar, no? És una cosa que va quedar allà.
Plans de calaix, no?
Sí, no ho sé. Llavors, a banda d'això, ara tot just s'està refent el pla director del monestir, perquè es va licitar, no sé, abans de Nadal, no recordo quan exactament, i per tant tot el que sigui a buscar fons és una notícia positiva, i en aquest sentit sí, que ho reconega la UNESCO, ajuda a tindre aquest suport, perfecte, endavant. I alhora el tema turístic em passa una mica com dia el Rogeli, no? Que hores d'ara costa molt, sembla que estem molt lluny del que passa a la Sagrada Família. No vol dir que no ho haguem de cuidar, i no només per una qüestió de la quantitat de gent que pugui vindre i no, sinó també per el sentit del patrimoni. Visitar un patrimoni de forma crítica no té cap sentit, perquè no aporta res, no? I crec que això és el que hem de cuidar, i crec que en aquest sentit el museu fa una bona feina. Segur que amb més recursos i tot això, sempre podem dir això, per tant, segurament es pot millorar, però jo crec que el museu està fent una bona feina. Ara bé, sobre l'anunci concret de la UNESCO, em dona la sensació que ara és quasi com fins i tot prematur parlar-ne a fons, no? Perquè ha sigut una reunió entre aquesta entitat i el govern, l'entitat ha dit m'agradaria recuperar això, el govern ha dit ok, ho entomem i ja està, o sigui, estem aquí. Per tant, bueno, és molt prompt per a parlar del reconeixement o no de la UNESCO. Entenc que ara han de començar a preparar, mirar com es fa, fer tràmits i a veure què passa, i si finalment, perquè si fa 20 anys no es va aconseguir, doncs tampoc tenim garantit que ara s'aconseguisca, no? Vull dir que...
Sí, perquè desconeixen també quines són el que demana la UNESCO, els criteris que tenen en compte per encabir o no dins d'aquests llistats monuments o altres qüestions. No, tampoc ho hem preguntat a l'Ajuntament, al Jordi li consta també que es demana també com més informació, més detall, i aquest detall no prosperant, i llavors els mitjans tampoc podem explicar gaire cosa més, però sí que seria interessant, com dieu. També el patrimoni, ara precisament en el ple es va explicar que la Creu del Terme ja està arreglada.
I falten quartos per posar-la.
Exacte.
I per assegurar que un altre pugi a sobre i la foti per terra.
Clar, i no es pot posar perquè necessiten diners per posar-la amb garanties de preservació i seguretat. Per tant, sí, hi ha una realitat, com deia el Rogeli, de manca de diners de conservació del patrimoni correctament. Passem al segon tema. A les 9:24 del matí, aquesta tarda la regidora de Cultura, Núria Escamilla, i la Comissió de Carnaval donaran a conèixer el programa d'actes de Carnaval a Sant Cugat. Per fi, entre parèntesi, perquè portem també moltes setmanes reclamant i demanant saber com serà exactament. Hi ha retallades anunciades, gairebé la meitat del pressupost, de fet, com n'hi va haver també a la festa dels Tres Tombs i Sant Antoni de la setmana passada. Es mantenen les gitanes, el concurs de comparses i el cercatasques, però amb alguns dubtes que esperem avui poder resoldre la tarda. A més, pels assajos de gitanes també hi ha hagut queixes en els darrers dies, que els espais que havien deixat eren petits o massa foscos. Hem vist, de fet, algunes imatges d'assajos al Parc Ramon Barnils sense llum directament. No sé com veieu el tema de les retallades amb tot aquest tipus d'actes, festes. Creieu que, no sé si és l'hora que les entitats busquin finançament o ajudes d'una altra manera, o, pel contrari, veieu com l'Ajuntament s'està deixant també de costat tradicions i ja li està bé, o realment això es tornarà a tenir com abans el 2025, que és la data que comencen a dir de recuperació?
Bueno, durant molt de temps he hagut de parlar com a nom de col·lectiu i ara m'encanta poder parlar només amb el meu nom. Oh, no sabeu quina alegria.
No consensuar res.
Sense consensuar res. A veure, el tema de que la cultura, no?, per poder-se mantenir, per poder fer les activitats, hagi d'anar a buscar finançament privat, personalment em sembla un no. O sigui, és que és com molt perillós, no? O sigui, la cultura ha de ser subvencionada amb diner públic. O sigui, punt, no? Perquè si no, poden haver, no? A la cultura popular, per exemple, no? Ens subvenciona una empresa d'assegurances i en un moment donat, no? Diuen, ui, el foc al carrer, pues no, perquè això és, no? Pot ser. I ens carreguem la cultura del foc? No. O sigui, la cultura és diner públic, perquè la cultura beneficia a tothom, no? Bueno, en el cas de les gitanes, aquest any, i el carnaval, o sigui, les gitanes, és veritat que en aquests anys ha fet aquesta explosió, no?, que la ciutat s'ha omplert la boca de ostres, quantes parelles, quanta gent, no?, però la gent que ho fa com, no?, per al gust i per les ganes, però cal recursos. O sigui, jo poso el monitor de ballador, no?, per ensenyar a ballar, però necessito un espai. Que no pot ser és a l'últim moment que hagin estat les gitanes enviant missatges que canviem de lloc, un lloc que no estigui fosc, o sigui, ostres, no? És com, a vegades fa la sensació de que des de l'administració, o sigui, s'esforcen molt per desanimar la gent que fa coses per la ciutat i per mantenir les tradicions, no? I amb el carnaval, o sigui, fan falta diners. Si es mantenen les... O sigui, mantenir les mateixes activitats a la meitat del pressupost no té sentit. O sigui, si es faran activitats i dependran de que hi hagi algú amb bona voluntat que doni la pasta per posar, no?, l'orquestra o la... No sé, això no pot ser, no? I si no, doncs que diguin clarament, mira, no volem, us donem tants diners i llavors, no?, des de l'Ajuntament, deixeu de fer aquestes activitats. I després, o sigui, la regidora de la Cultura balla gitanes, o sigui, sap què passa amb les gitanes i hem trigat molt a posar remei, a dir les coses, no? És una mica que el que em sembla com estrany també, no? Perquè no sortim i diem tal qual, no?, des de qui pugui dir-ho, no?, en aquest cas, des de l'Ajuntament, i no sé, em sembla trist, perquè hi ha molta gent que treballa, no?, hi ha com una mica de relleu també, no?, i penso en aquests joves que estan allà, no?, a la nit, a les tantes de la nit, ensenyant el ball de gitanes a moltíssima gent, i que sigui difícil, no?, perquè això desanima per la participació en allò que és col·lectiu, no? Perdó, que m'estres una mica,
no,
però és que...
És el seu tema.
Sí, sí. Me toca aquest.
Jo parteixo d'una premissa, permeteu-me que la digui ben clara, i és que les tradicions, la cultura, no han de dependre de les institucions. Si no, quin sentit tenen les entitats? A veure... Jo crec que l'Ajuntament ha de ser un suport, ha de ser un ajut, han d'estar al darrere de les entitats que, amb il·lusió, sense cap altre interès que fer progressar les celebracions, que no es perdi la nostra identitat i les nostres tradicions, lluiten, es reuneixen i fan tot el possible per tirar endavant tots aquests projectes, doncs es veuen defraudades. A veure, si em permeteu, faig res, un repàs només. Començo per Nadal. Tallem el Nadal a l'embalat. O per falta de pressupost, i l'any que ve ja el tornen a fer. No. No, senyor. No es pot tallar el Nadal a l'embalat. Busquem la manera de no perdre el nom, la entitat que suposa i la riquesa que aporta aquesta part del Nadal a Sant Cugat, que es va fer i es fa gràcies, evidentment, a l'Ajuntament, que aporta tots els seus esforços i economia, que vingui de pas, és de tots, que som tots els que paguem aquestes activitats. Però també darrere hi ha moltes entitats. Després anem cap al Sant Antoni, patam, una altra retallada, i veiem una cavalcada de Sant Antoni que fa pena. Ho sento, Ho sento. Jo ho he de dir així. Ni un gairebé cap cavall, carruatges, que ja heu dit, que està justificat, com ho has dit abans, de que és rotatiu donant tons per Sant Cugat. Però deixa'm fer un apunt, també. A Rubí, aquest diumenge, dia 28, i ho dic clarament, hi haurà una cinquantena de genets i una trentena de carruatges. Com s'ho fan? Pues treballant, amb pressupost, amb ganes, amb il·lusió, anant al darrere, buscant que no es perdi. I ara m'assabento a través de vosaltres que hi haurà retallades també al Carnaval. No fotem.
La meitat, de fet.
No fotem. El Carnaval està en alça. La quantitat de gent que balla a les Gitanes, per exemple, a la plaça, i gent jove, il·lusionadíssima, per tirar endavant aquesta tradició que és arreu de Catalunya, ho sabem, però sobretot al Vallès, el tema de les Gitanes, els cercatasques...
Roseli, aquest any el grup de jovenetes, saps que hi ha les infantils,
sí,
i les jovenetes...
Tinc una neta, any, que balla.
Hi ha moltes més parelles, Jo me recordo fa uns anys hi havia una parella, que era el meu fill, amb una altra. Vull dir que hi havia algun any que hi havia una parella, i aquest any hi ha moltes parelles. Sí. Vull dir que, ostres, han fet molt d'esforç,
Que van davant. Jo m'esforçaria molt en que, sobretot, i acabo, en que tot el que sigui tradicions i cultura no es retalli d'aquesta manera. Que es busquin maneres, que es busquin, com deies, recursos d'on sigui, i que es busquin esforços de les pròpies entitats que hi són, les entitats per treballar, per pencar i per preparar-ho tot. I sobretot que l'Ajuntament faci la seva feina, que és la d'aportar tot allò necessari perquè les nostres tradicions no es perdin.
Robert, érem el Jordi l'últim.
Bé, jo també penso que la cultura s'ha de suportar amb els béns... La cultura es té que suportar amb els béns públics, però no podrien dir finançar. Vull dir, les entitats han de ser suficients, autosuficients, com per poder gestionar, podríem dir, l'acte o la sèrie d'actes culturals que ells podrien dir reivindiquen, i és la seva raó de ser. Si no és així, al final entraria la segona part de la meva anàlisi, i és... Està clar, estem tan en un moment tan crític, vull dir, aquesta tarda ens diran les retallades, oi, paraules retallades, que es fa servir per tot, sempre en l'últim moment, i en una situació més conjuntural que no pas podrien dir estratègica. És com dir, salvem en aquesta persona que ha caigut a l'aigua? Sí, sens dubte, no hi ha cap més motiu que salvar-la. Però no hi ha hagut cap mena de reflexió sobre... Realment aquestes festes segueixen sent vàlides de la mateixa manera amb un Sant Cugat del segle XXI, amb uns barris absolutament diferenciats i tal. Vull dir, penso que tenim que arribar a una anàlisi, perquè els pressupostos no són els mateixos. A Mirasol no es viu la festa de Gitanes de la mateixa manera que es viu en el centre, de la mateixa manera que en el centre no es viu a Halloween, festa, si voleu, absolutament nova i radicalment diferent a la tradició, però que podríem dir aglutina la població d'un barri de 18.000 persones. Val? Jo aniria per parts. No m'agrada que es comenci a valorar tot el que es fa en aquest poble a partir, podríem dir, de les retallades. Ja estem acabant el primer mes, o sigui, una dotzeava part de l'any. Ja tenim que tindre claríssimament la informació de què es retallarà i inclús el per què es retallarà. Per defensar les coses no hi donaria més romanticisme que el que tenen. Totes les activitats altruistes que es fan, la majoria, la immensa majoria, es fan a les nits. Hi ha unes condicions de precarietat ambiental clares. Per tant, si han d'assejar a les fosques, ho lamento, però no és el motiu per salvar el Vall de Gitanes. Han d'haver-hi altres arguments. Val? La gent que entrena en el camp del Mirasol o a la Guinardera, els que són del primer equip entrenen en el camp que té més il·luminació, i els altres entrenen a darrere les porteries. Fixem-nos en la conjuntura que estem del segle XXI. Tornant a la cultura, sens dubte que s'ha de mantenir el Carnestoltes per la gent jove, com has comentat tu, pels que tenim una determinada edat, però m'agradaria que s'estudiés una mica això. Totes les festes tradicionals que hi havia abans segueixen sent vàlides ara, però com a festa o com a una tradició que s'ensenya. Possiblement Rubí ha pogut reunir la quantitat de genets que té i la quantitat de carros, perquè té encara una mentalitat més agrària, perquè són gent de més nouvinguda que podrien dir Sant Cugat. Val? Fa molts anys que Sant Cugat, podrien dir, no és agrícola. Sort que tenim un celler cooperatiu, que ens ho recorda, però aquí no hi ha cap mena de tradició agrícola. És una tradició d'un altre tipus de funcionament. Tant jo demanaria serietat a l'Ajuntament amb la paraula retallades, i pressupostos, i després mantindre les coses sí, però després d'haver-les estudiat entre tothom. Val?
Jordi.
Jo crec que el problema que tenen les entitats encara de cara a la dependència o no de l'administració pública és totes les exigències que posa la pròpia administració pública per a poder fer depèn de quines activitats, en quant a des de segurs de responsabilitat civil a no sé, garanties de quan es fan activitats a la via pública, sí. Clar, tot això assumit en recursos propis és molt difícil o impossible directament d'assumir. Per tant, sí que encara que no ens agrada, hi ha una dependència inevitable de l'administració pública que genera la pròpia administració pública i que des d'una perspectiva de protocols i tal segurament té tot el sentit del món, però clar, això implica que l'administració ha de garantir una part important de la despesa, no? Que retallen o no el carnaval, jo crec que és un debat que s'escapa molt del propi carnaval, no? És a dir, hauríem de veure a nivell pressupostari ben bé què passa a l'Ajuntament, per tant, quina és la capacitat de suport que pot fer o no. Sí que és cert que el govern havia dit que no reduiria el suport d'entitats. Per tant, quan comences a veure que sí que està afectant algunes coses organitzades per entitats, en aquest cas la Comissió de Carnaval i la Comissió de Gitanes, sobta, no? Perquè ells mateixos es contradiuen quan no fa ni un mes que està el pressupost que deien que no afectaria les entitats, no? Per tant, què passa? Alhora, és molt difícil de fer una anàlisi exhaustiva del pressupost, perquè és cert que ara ja l'han penjat, qui tinga ànims pues té 1.100 pàgines, per tant, qui se'l vulgui mirar se'l pot mirar, jo he començat a mirar-lo, però clar, és inabastable, i alhora passa una altra cosa, que és que veu retallades molt importants, l'àmbit de cooperació també per interès propi l'he mirat més, però té una retallada de 700.000 euros, que es diu pronta. Algunes dels convenis en entitats, Universitat Internacional de la Pau, on jo hi soc, consta que és la meitat del conveni que estàvem fent a 3 anys, quan la Unipau sempre ha tingut que si el curs d'estiu, el seminari d'hivern, coses que, ostres, entre portar gent de fora, fer el seminari, el tema de l'espai i un pica-pica perquè la jornada s'allarga, té una despesa associada, que no té per què ser superelevada, però és elevada. Llavors, quina garantia tenim de que ara, per exemple, en una modificació pressupostària posterior, mirant que es pot aprofitar del romanent de tresoreria acumulat, això revertirà en algunes d'aquestes retallades que a hores d'ara sí que consten en el pressupost. Doncs això és una cosa que hauria d'esclarir el govern i que de moment no ho ha fet. És cert, i per a ser just, que ara la setmana vinent la premsa tenim una trobada amb el tinent d'alcaldia d'Economia per a parlar precisament d'aquestes coses, perquè quan en el document en mà veus que hi ha una retallada molt important que quasi evidencia que no es podrà fer res en aquell àmbit o que aquella partida no es pot executar perquè és molt curta, entenem que en algun moment hi haurà una entrada de crèdit que permeta ampliar-la i per tant poder fer una activitat encara que siga més reduïda. I clar, a nivell de més de patrimoni, no? De tot el que signifiquen aquestes tradicions, crec que hem de tindre una cura especial i que per tant l'Ajuntament el que hauria de fer és prioritzar aquelles activitats que considera que són més identificatives del poble, que generen cohesió social i identitat, no? I per tant, que són un valor important per al poble, per a cuidar especialment aquestes, no? Per tant, no només és el debat de retallar de sí o no, sinó també és on retallem i on no, alhora que hi ha un altre debat de fons, que és hem retallat perquè també el govern actual ha decidit que no s'incrementaven els impostos. Això n'hem de ser conscients. Ells van decidir i és una opció política molt legítima i segurament molta gent està d'acord perquè l'última cosa que vol és que li puja el IBI, per exemple, no? Però les conseqüències de no pujar l'IBI en una situació econòmica en com la que té l'Ajuntament és que de sobte hi ha menys diners i per tant el moment que es reparteixen, però depèn de quines coses, hi ha menys diners.
Una situació anòmala també, la de no pujar l'IBI quan totes les ciutats del teu entorn l'estan pujant i amb uns percentatges elevats, que és un tema que, bueno, és la seva opció.
Sí, sí, no, és una opció, és el que dic, o sigui, segurament té un sentit de fons, però hem de ser conscients de les conseqüències alhora que dins del pressupost s'ha de fer una feina que sembla que s'ha començat a fer, però és molt difícil veure-la només mirant el document del pressupost, del que deia, priorització de la despesa, de no tindre coses sobrepressupostades si no s'utilitzen els diners, una cosa de filar més prim, però que també la gent tinga la sensació que no ens retallen i alhora hi ha coses mal gestionades, sinó que en els diners que tinguem siguem el més eficients possibles, no? Que és una cosa que diuen tots els governs sempre i malgrat tot la ciutadania no sempre té aquesta percepció, no?
I la percepció és, i aquí, quan tenim un programa d'entitats i cada setmana els convidem una entitat, és el que m'estan retallant aquest any, ho recuperaré realment el 2025? És a dir, allò que marxa, moltes vegades econòmicament no torna. I aquest és el problema, i que elles mateixes diuen, i ara com ho faré? Perquè després l'Ajuntament o et demana també presència com a entitat o ajuda. Ahir mateix vam entrevistar a la directora de Gigal Solidari, la Rebeca Galán, que deia, clar, nosaltres ens demanen ser refugi climàtic, però ara ens retallen una part de la partida, que tampoc no és elevada, però ens retallen. I clar, si ens demanen ajuda, però tampoc ens donen una pressa, doncs bé, és difícil de gestionar.
Que la gent de les entitats fan i fem perquè ens estimem la ciutat, no? Però només amb la bona voluntat no es poden tirar els projectes al davant. Vull dir, una cosa tan petita, no?, que es fa cada dos anys, com és la Cerca Vila d'Escoles, que té un pressupost molt petit, té una feina darrere de moltes hores de feina, però si no hi ha pressupost per fer-la, no podem fer-la, per molta bona voluntat que li posem, no? Vull dir, sí, podem posar-li moltes ganes i parlar amb totes les escoles i que vulguin venir, però necessitem un mínim de pressupost per fer-la. Llavors, perquè surti és una tonteria, però perquè surti la Cerca Vila d'Escoles, hem de poder anar a les escoles a fer les activitats, no?, perquè ens vegin, perquè els mestres van canviant, els nens van pujant d'edat, i llavors has d'anar a fer, per exemple, no?, l'activitat del conte del Joan i la Marieta a les escoles, perquè recordin, i llavors tu sempre vas dient, ah, hi ha un moment que les vostres figures poden sortir al carrer i no quedar-se a l'escola. Això es fa mitjançant el pla de dinamització. Si les activitats del pla de dinamització es retallen, la quantitat d'activitats que pots fer a les escoles, no? Veieu? És com una mena de gran cadena. I després arribem a la Cerca Vila d'Escoles, que és una activitat que per ser una ciutat que no som de tradició mil·lenària, diríem, no?, amb el món dels gegants, totes les nostres escoles tenen gegants, no?, participen totes, i això s'ha de facilitar molt, no?, perquè, o sigui, no sé si m'estic explicant bé, però, o sigui, tot és una cadena que les entitats, la gent que participem, li posem ganes, perquè per això estem a les entitats, perquè estem l'entitat, la tradició i la ciutat, però, clar, necessites que aquest govern facilitador, que sigui facilitador de veritat, no? Però si perquè et donin la subvenció de l'any passat, encara t'estan demanant ara que justifiquis una cosa que ja està justificada, dius, ai, són moltes hores, són hores teves, no? De més, no, diríem.
Robert, t'ha quedat alguna cosa a dir, eh?
Sí,
moltes coses. Tira una mica endavant.
M'ha donat el donar-te gràcies per saber que la setmana que ve l'Ajuntament es reuneix amb els periodistes i dona la idea del pressupost que al final, totalment d'acord en que les decisions polítiques que van fer donen lloc en això, i per tant res a dir, són unes eleccions guanyades, un govern perfectament constituït, i per tant les decisions. El que passa és que està clar, la vida és, malauradament, i els grans es donen més compte, és curta, i per tant ja ens hem polit una dotzeava part de l'any, quan total el pressupost ja se sabia que seria d'aquesta manera, perquè sabien que el model de polític econòmic el que seria, i per tant es hauria pogut ja començar a explicar a finals de desembre, perquè una cosa són les vacances, però una altra és la vida, la vida segueix, i per tant gràcies per la informació, magnífic, però un punt a reflexionar. Un altre punt a reflexionar per mi són les entitats, tots els que estem aquí estem amb entitats, i jo defenso les meves, però al final penso, però en aquesta entitat quants som? I llavors faig el simple càlcul de matemàtica pura d'això, quin percentatge de població representa. I a vegades puc arribar a situacions una mica anecdòtiques, i parlaria del meu barri, determinades associacions. No representen ni el 0,5%, podríem dir, de la població que hi ha al meu barri. Val? Amb la qual cosa, home, potser també demanem una mica més a les associacions. Tenim que ser més afavorir el nostre autocreixement. I després ho sento, una cosa que porta bé de l'edat, quan les administracions eren una cosa absolutament aliena a les persones. Home, l'autonomia de funcionament, l'autogestió, la responsabilitat pròpia dels individus, penso que també a vegades l'altruisme forma part de constituir determinades institucions. Val? plantejar una festa d'un carrer, plantejar una festa d'una escola, no té per què tindre forçosament ajuda municipal més enllà de la que has dit tu, les condicions de seguretat, les condicions de viabilitat, mil condicions només les pot assumir l'Ajuntament. Però la resta, la feina quotidiana dels que són membres d'aquella comunitat, gran o petita, ho sento, en bona part, forma part d'això. Perquè, a més, el valor, per mi, és que es donin compte de que algú treballa altruistament per algú. Perquè si al final és algú que paga l'Ajuntament, passarà això que està passant ara. Bueno, ja fotrà algú al Vall de Gitanes, o ja farà algú, el portarà un carro de ben sapigué on, i així és un llarg, etc. Suport, però mai finançament.
No hi estaves d'acord. Eva, que anaves fent... No,
clar, sí. No, però passa que si a més de posar l'esforç, no?, la formació, el coneixement sobre que suposa fer la teva activitat, uh-huh, no?, de la teva entitat, diríem, has d'anar a picar totes les portes, i que dèiem, abans, que siguin uns... perquè les coses fan falta diners, vull dir que...
Sí, sí.
Per fer qualsevol cosa fa falta diners. Vull dir que has d'anar a buscar, no?, el finançament fora, acaba sent un finançament privat. I a mi la cultura més finançament privat sempre em fa un palet de por. Amb aquesta cultura que és més tradicional, que és gratis, que es fa, qui la fa gratis, la fa per tothom, per qui passi pel carrer, no?, en aquesta... Sempre em fa una mica de... No? Personalment, una altra cosa és... al teatre, que tu vas a... No? Pagues una entrada i que també necessita una part, perquè si no hi ha muntatges que no se podrien aguantar, no? Però el que és el carrer, que és per tothom, que és universal, que és democràtic, que és igual d'on vinguis, d'on siguis, què pensis... ostres, no? Si a sobre hem d'anar a buscar amb una empresa que te financiï i que et pugui dir com pots fer-ho, no? Perquè...
M'he explicat malament, en cap moment he plantejat res amb una empresa, sinó que he plantejat l'autogestió. Possiblement hi haurà menys luxe, però possiblement hi haurà més arrelament en el col·lectiu que està plantejant, podrien dir, determinat tipus de festes. O sigui, un vestit el pot fer qualsevol, val? Jo no, segur. No tinc per què anar-lo a buscar fora. Però aquest vestit que he fet jo, possiblement tindrà una qualitat molt inferior a la que podria aconseguir amb una font de finançament, però crearà allò que he dit abans, una consciència de que realment puc ser autogestionari i puc portar fins a cert punt aquest sacrifici, si és que és un sacrifici, transmetre a la gent que vindrà després que jo. Si no, és simplement una compra, més igual que sigui públic que privat. Bueno, ja hi haurà algú que donarà diners perquè això tiri endavant. No tinc que esforçar-me més que aconseguir els recursos, no. Tens que preocupar-te, sobretot i exclusivament, perquè aquesta festa, aquesta actuació, tiri endavant. Jo parlaré del rugbi, que és on estic col·locat. El tercer temps, al qual esteu convidats tots, tots, després de qualsevol partit, és gratuït. Val? Qui ho paga, això? Nosaltres. Val? I nosaltres som nosaltres, els que estem en allà. Inclús a vegades, quan el partit, podríem dir, de primera divisió, sigui masculí o femení, el tercer temps, que llavors té que ser un àpat, perquè la gent ve de fora, el paguem nosaltres. Val? Totalment d'acord. L'Ajuntament paga el camp. Mare Déu, això és brutal, tindre un camp de rugbi en un municipi, però no paga res més. Tenim que començar a tindre una mica aquest model de gestió. Els entrenadors de les escoles són absolutament altruistes. I això vol dir, com tota activitat, dos dies a la setmana per les tardes, més el cap de setmana, o el dissabte o el diumenge. És bo o dolent? Jo penso que és important. Perquè si veuen que ho fa algú, hi haurà algú d'aquests que després ho voldrà fer ell. Si és una qüestió simplement de contracte, bueno, sempre trobaràs algú que podrà vindre. Jo és això el que m'he potenciat. Una altra vegada, la mentalitat amateur amb totes les activitats socials, culturals.
Jo crec que hi ha, per ampliar encara més el debat, hi ha una qüestió d'autofinançament de les entitats, no?, que podríem, per exemple, demanar quotes de socis i exigir el pagament, però llavors no serien tan democràtics que és, perquè qui no pot pagar no podria entrar. Per tant, és molt difícil aquest equilibri. Nosaltres mateixos, com a diari, com a Cugatenc, funcionem, som una associació, de fet, i vivim de les aportacions dels socis, però també et posen situacions de vegades complicades, no? Perquè saps que hi ha gent que vol fer-te suport i et pot dedicar unes hores, però tu en aquell moment el que necessites és una cosa de pagar no sé què, no? I per tant, bueno, no és fàcil. I en el nostre cas, mira, encara perquè tenim certa autonomia com a mitjà, que també tenim publicitat i subvencions per edició de mitjans i coses així, no? Però clar, les entitats que purament depenen de la quota de socis i de la possible subvenció de cultura ho tenen molt, molt més complicat. I crec que el model aquest d'altruisme és aplicable en algunes coses i en altres no, no? És a dir, és evident que un tercer temps del rugby es pot fer així, és evident que un sopar de carrer, que a més són unes iniciatives xulíssimes i que sembla que cada cop més carrers van estenent-se, pues, es pot fer així, perquè bàsicament demanes tallar la via pública, el permís per a tindre un poc de musiqueta i poc més, perquè l'altre ja pot ser totalment autogestionat, no? Però clar, segurament hi ha altres activitats que és molt més complicat fer-ho així, no? I aquí és on l'Ajuntament ha de ser conscient, no?, d'on posar l'accent, no? Tu segurament també has sentit posar l'accent en aquelles activitats que l'autogestió o el voluntarisme de la gent no és suficient, i en canvi les altres, que pot ser més en voluntarisme sí que és possible, dir, mira, disculpeu, però la situació econòmica que tenim, hem de començar a prioritzar la despesa. I pot ser... necessitem una explicació àmplia de quina és la mirada que està fent l'Ajuntament en quant a l'aplicació de retallades i específicament en l'àmbit de la cultura, no? Per això deia que la setmana que ve ens reunim en el tinent d'alcaldia, no perquè sigui una cosa especialment bona notícia o no, sinó perquè espera que ens ajude a entendre què estan fent.
No, que ens expliquin, no?, una mica el que dèiem abans, no?, que t'expliquin una bé que hi ha darrere, pues està d'acord o no, però que t'ho expliquin, no? Això sí, això crec que és interessant, perquè si no és el que dius tu, te quedes amb el retallar i no és com una cantarella que sí, s'ubica molt, no?
Roger, abans de passar al tercer tema i darrer.
Jo crec que a l'Ajuntament existia i crec que també encara existeix la figura del dinamitzadora cultural, que d'aquests temes en saben, que estan formats en aquest sentit, em consta que és així, i que crec que una part de la seva feina també hauria de ser aquesta, de parlar amb les entitats i mirar de trobar sortides, solucions, en una situació econòmica no massa bona, per trobar iniciatives, perquè hi hagi més imaginació, per fer formació, per exemple, de cara a les entitats i facilitar-los, doncs, aquesta autogestió que és pròpia de les entitats. I això és possible, això s'ha de fer. Jo crec que des de l'Ajuntament, a part del tema econòmic, que és important, evidentment, però no és tot, no és tot ni ha de ser tot, doncs hi ha d'haver aquesta figura, aquestes ganes d'aportar canvis, innovacions, que s'han de canviar coses endavant, com deies molt bé tu, tirem endavant els canvis que faci falta, sempre amb consens amb les entitats, amb les persones que la formen, i també una altra manera també de dinamitzar les entitats és que això atraigui a persones que no hi estan posades i que formin part d'aquestes entitats. No és una crítica, però, per exemple, els Tres Tombs faria falta també més gent jove, per exemple, com ha passat, per exemple, amb les Gitanes o Carnaval, que hi ha gent que empeny i tira endavant amb il·lusió, amb ganes, doncs hi ha algunes entitats que s'han quedat una miqueta com estancades, no? I això d'aquí, des de l'Ajuntament, també es poden fer coses, també es pot incentivar, també es pot dinamitzar, també es pot ajudar a tirar endavant les idees, les associacions, i això té una repercussió directa amb les seves activitats i amb el que poden produir pel poble o per les nostres tradicions.
Acabarem amb un petit comentari del darrer tema que volia posar sobre la taula, perquè ens queden només 6 minuts. Dilluns va haver-hi ple, que va tenir pocs punts importants d'aprovació. De fet, el més destacat del ple van ser les votacions en diferents mocions, que indiquen un posicionament polític clar. Per començar, el tancament de files del govern, junt amb PP i Vox, per defensar la regidora d'Educació, Carme Ardit, de la reprovació i la creació d'una comissió per les cartes enviades a les escoles, i la moció dels comuns segurament buscava veure què votaria Esquerra, que Cugat Mèdia ja van venir a dir el dia 13 de desembre que no els havia agradat el que havia fet Ardit, però després al ple hi van votar al costat de Junts. Jordi, que tu vas ser-hi.
Sí, a mi em sorprèn el posicionament d'Esquerra, perquè primer van fer una crítica bàsicament només a la tertúlia de Cugat, perquè després no l'han repetit, tot el temps s'han remès a la tertúlia de Cugat, que llavors havia d'anar a buscar-la cada cop, a veure si el que van dir-me. Espero que siga dels continguts més llegits de Cugat, no? Perquè... llavors, clar, és curiós que primer plantegen una crítica molt subtil, perquè una crítica molt subtil, però era una crítica, i que després no feren res més, no? Llavors arriben al ple, no intervenen, perquè van fer una intervenció com a govern i el grup d'Esquerra per separat no va intervindre, i acaben tancant files en el govern i en PP i Vox, que són els partits de l'oposició que van fer suport a... Bueno, que van rebutjar la proposta, no? Jo crec que en el tema de Carme Ardit s'ajunten dues coses. Una és la situació concreta de Palestina i el seu enviament de cartes als centres educatius, que per la importància del tema, la presència mediàtica que està tenint el conflicte de Palestina, copsa molt, s'ha viralitzat molt, ha anat no només més enllà de Sant Cugat, sinó que s'ha mogut per tota Espanya, i això ha generat una pressió molt concreta i molt forta sobre la regidora. És indubtablement la regidora més qüestionada del govern i del ple, i crec que aquí el que hauria de fer és ella parlar, perquè no ha parlat. Només va parlar el dia que es va fer la roda de premsa que fa anualment el govern, més tipus esmorzar en la premsa, i perquè li van preguntar explícitament a la regidora: per favor, respon, és que fins ara han donat la cara la resta dels teus companys, no? I crec que a sobre d'això, que pot ser-se invisibilitzat, però no per això és menys important, totes les crítiques de la pròpia gestió de la regidoria, que van més enllà del tema de Palestina, no? De com es relaciona en les comunitats educatives. Deia l'altre dia la Pilar Gorina, del PSC, exregidora d'Educació, entenem que cadascú també parla des de la seva parceleta, per a situar-nos, però que es va informar abans de les obres d'ampliació de l'Institut Escola Catalunya al Consell de Barri que la pròpia direcció de l'escola. Són aquestes coses que, entenent que pot ser la moció dels comuns buscava això, el posicionament d'esquerra, i que darrere hi ha una mirada política, però que algú ens ha d'explicar en algun moment què està passant, quina és l'acció que està fent, i que siga ella la que dona la cara, i a hores d'ara em sembla que no està fent-ho. I llavors, bé, passen coses com aquestes, que arriba una moció al ple i qui més s'ha de pronunciar ni parla.
Molt breument, un minut per cadascú, perquè és el que queda a l'Ugeli. Gràcies,
Jordi. Jo sobre les mocions, dos aprovades, tres rebutjades i una retirada, déu-n'hi-do. Van plegar d'hora, perquè potser tenien ganes d'anar a sopar. Diguem, bé, cony a part, diré que jo, de les aprovades, que era el tema de les excrecions dels animals i l'altre del Camí de Santiago, em vaig quedar amb la boca oberta, encara la tinc ara, no sé, una miqueta així. I que, en canvi, no es donés més relleu, per exemple, i ja dic, jo no ara no vull ser partidista ni molt menys, però vull dir, no donar més importància al tema del transport públic, que era una moció que presentava el PSC per millorar, modificar línies i parades i canvi de flota, contaminant, encara, i el tema també de la CUP, que plantejava un tema sobre l'habitatge, deixar això, tot això de banda, doncs, què voleu que us digui? A mi no em sembla de ben rebut. I una última cosa, no menys important, el tema dels lloguers. Ostres, estem tocant els núvols.
Un tema una mica difícil de tractar.
Sí, molt, ara molt, mateix. Però és que només es guanyen els de sí. Sant Vicenç de Montal, que paguen 1.989 euros, però és que a Rubí, aquí al costat, estem a 728, I a Sant Cugat, 1.499. Déu-n'hi-do, ens ho hem de fer mirar,
Robert.
Bé, el tema de la regidora ja va ser un tema que em va tocar tractar aquí a la ràdio. Jo diria que com a persona té dret a opinar el que vulgui, que no estaria gens d'acord jo amb ella, però pot fer-ho, però com a regidora d'un municipi de 100.000 persones, té que respectar les 100.000 persones. I no tothom està, podríem dir, ni per la idea que té ella de Palestina, ni pels mètodes que fa servir per dirigir informació a les comunitats educatives. Totalment d'acord amb el que ha dit el Rogeli. Estic sorprès que en una ciutat que es vanaglòria d'estar culturalitzada, un tema siguin les caques de gos i el Camí de Sant Jaume, i es deixin a part transport i l'habitatge.
Últim segon, Seba.
Bueno, que sigui el que sí que podem demanar i exigir als nostres representants polítics és que s'expliquin i parlin, i no és de rebut el silenci, jo crec,
Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre per haver vingut a aquests minuts de ràdio, i als oients recordeu que cada dimarts i dijous a 9:15 del matí per la ràdio 91.5 de la FM, també a cugat.cat, tenen la tertúlia ciutadana. Bon dia a tothom.
Bon dia. I gràcies.
Ràdio Sant Cugat,